Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Deu minuts passen de les 12 del migdia i obrim la tercera, és la tercera i última hora dels Enquatafons d'avui dijous, i avui rebem la Diana Vidal i la Núria Pinyol de Jean Petit. Benvingudes.
Bon dia, Carme.
Bon dia. Com esteu?
Molt bé.
Sí, engrescades amb el Nadal?
Allò, entrant ja de ple amb el Nadal.
Sí. Sense gastar, no? De moment, o ja heu començat
ja
a gastar?
Ja he començat, jo sí.
Jo no, jo encara...
Doncs mira, els que no hagin començat, avui tenen una bona oportunitat per saber on han de fer aquesta inversió de diners. Perquè avui parlem de joguines.
Exacte.
I del joc.
De joc i joguines.
Uh-huh.
I per fer-ho, doncs hem convidat a la Eva de Jugaia, una joguineria online que aposta per la joguina responsable i per una joguina per un món millor. I també hem convidat a la Jessica, de Rejuega. Ella és divulgadora del joc infantil i de qualitat i ens convida a la reflexió, inspiració i creativitat. Bon dia, Jessica.
Bon dia,
Eva.
Bon dia.
Benvingudes.
Gràcies. Bon dia. El que no hem dit és que la Jessica té una pàgina web que es diu...
Rejuega.
Rejuega.
Uh-huh.
Oi?
Sí.
Molt bé. Explica'ns una miqueta la pàgina, com la tens enfocada. De cara al joc, perquè una web de joguina, de joc i joguines.
Bueno, está enfocada a la divulgación de la calidad del juego infantil. Enfocada a padres, lógicamente, incitando a la inspiración de jugar con los niños, de volver al juego tradicional que teníamos antiguamente, uh-huh. del disfrutar el juego con ellos y de proporcionarle material, actividades y reflexiones de calidad para que la infancia sea cada vez más respetada en sus etapas de crecimiento y que no sea la vorágine que llevamos día a día, ¿no? De quemar etapas y de directamente con 2 años que estén jugando ya con tecnología, cuando se pierden un montón de calidades, de texturas y de matices que son muy importantes para el desarrollo evolutivo del niño. Y va precisamente en esto. Y puedes encontrar actividades, juguetes, reflexiones, juegos en familia, un poco de todo esto.
Perfecto, porque aquí Eva, que es de Jugaia, justamente el tipo de juguetes que tiene en su tienda son bonitos, originales y muy pensados para un juego distinto, ¿no?
Sí.
Tú explica una miqueta al porque una joguina per un món millor. Què significa això, que una joguina responsable i per un món millor?
Nosaltres intentem parlar de la joguina a partir de com una joguina responsable i amb valors positius. No ens agrada parlar com a joguina educativa, com a tal. Responsable amb les persones, amb el medi ambient i també uh-huh. respectuosa amb les etapes de creixement de l'infant.
Sí, una miqueta el que...
Sí, és en línia total. No?
Sí.
Esteu en línia total, tant Jugaia com Rejuega, no? Que per això també una mica ha estat el motiu de fer aquesta xerrada, perquè realment, com a Jean Petit, ens agrada moltíssim el tipus de joguina que podem trobar a Jugaia i el tipus de joc o experiències que fomenta Rejuega. El valor que, com a pares, ara ens trobem en una època en el que és com una mica el plantejament aquest de quins jocs, no? hem d'escollir o hem de pensar, o hem de tenir en compte. Vosaltres quins serien els trets així que recomanaríeu als pares, no? A l'hora de plantejar-se un Nadal que afrontem? Amb consumisme, amb impulsivitat, amb comprar tot allò que ens ensenyen els anuncis.
Es un reto difícil. Lo tenemos muy difícil. Pero está en nuestras manos el poder ofrecerle al niño algo que realmente le fomente pues la creatividad, la imaginación, los valores, el acercamiento a otros niños, la sociabilidad en ese caso, ¿no? Los aprendizajes intrínsecos que todo juguete tiene, no es tanto el juguete, sino el juego que el juguete te da.
Uh-huh. ¿No? Es el proceso.
Exacto, es darle la vuelta al juguete en sí. Es, en casa nos pasa, ¿no? Ven maravillas en la televisión y tienen una lista enorme. Pero si hacemos nosotros un esfuerzo por descubrir otro tipo de juguete, como por ejemplo jugalla, ¿no? Juguetes que acercan a la sensibilidad, a las sensaciones, al tacto, al olfato, todo esto, ¿no? O un aprendizaje mucho más lento, un aprendizaje donde el niño se tenga que romper la cabeza para encontrar cómo juego con esto.
No dirigido, ¿no?
No dirigido, exacto. Que
sean
simples.
Como el experimental, ¿no?
Sí, cuanto más simple es cuando el niño tiene la posibilidad de explorar su creatividad, su imaginación, su encontrarse a sí mismo, saber cómo es su mundo que le rodea. El niño, siempre pensamos en etapas evolutivas y siempre nos quedamos con el juego simbólico porque es quizás la más larga, ¿no? Pero a partir del juguete, el niño necesita explorar su, su mundo interno y su mundo cercano, que es a partir del juego simbólico, ¿no? Entonces, bueno, pues cuantos menos botones tenga, menos sonidos tenga, más el niño tendrá que utilizar la cabeza, la imaginación para acercarse a y encontrar su esencia. Su essència de niño.
Però això segurament, m'imagino, ara estic pensant, m'estic posant en el lloc de, dels pares, quan els nens ja comencen a tenir una edat que se'ls suposa que ja comencen a tenir un cert criteri, el seu, i davant del poder que tenen les televisions, la imatge, com se li acaba convencent aquest nen que aquella joguina és la que realment li anirà millor?
Por eso digo que es muy difícil. Es un entrenamiento de fondo, yo creo. Empezamos desde pequeños, ¿no? A hacer como un trabajo de decir, bueno, este realmente juguete te sirve para algo. En mi casa lo han probado, muchos lo han probado, aquellos que han querido, que han visto en la televisión y se han dado cuenta que a los dos días ya no juegan.
És una sort, si se n'adonen.
O que ja no funciona.
O que ja no funciona. Clar, perquè
que el dia dos no funciona.
Sí. Entonces, bueno, eso es un entrenamiento. Y lo que decía, a mí este año me ha pasado. Tengo un niño de 8 años, que ya tiene un criterio propio muy marcado y sobre todo social, ¿no? Él eligió sus juguetes, pero yo me hice una lista aparte, teniendo muy en cuenta qué es lo que le gusta, a qué juega, qué es lo que le apasiona. Y aquellas cosas que quizás le puedan despertar, ¿no? Que él no sabe todavía, pero que yo intuyo que quizás puedan ir por aquí, le hice una lista. Oye, me sorprendió la cantidad de cosas que encontró que le interesaban.
¿Sí?
Él no las conoce, porque los catálogos que recibimos en casa no están, porque en la televisión no están. Si tú no se le acercas, ellos no saben qué hay. Y es cierto que hay edades que cada vez empieza a complicar más el tema, porque no tienes tanta gama de juguete como en la etapa 1-4, ¿no?
Sí. O 0-4. Que es molt més experimental.
Exacto, es amplísima. Molt, sí. La otra, como ya empiezas a tener tus gustos, es difícil.
I tens molts inputs. Sí, a la que passes una franja aquesta que has dit, després ja tens molts inputs externs que et fan també...
Claro, pero ahí tienes que estar, yo creo, el padre, la madre, diciendo, bueno, mira, tenemos todo esto, ¿quieres probarlo? Probémoslo, no pasa nada, por una vez no pasa nada, pero fíjate esto y explicarle, porque claro, las imágenes que tú tienes en una web, ¿no?, que normalmente recurrimos a las web o a jugueterías muy especializadas, la imagen que tú tienes es muy limitada, no se mueve. O es el juguete que está envuelto o es la fotografía. Entonces tienes que explicarle, ¿no? Es un trabajo más de campo mental.
Sí, sí, una feina complicada.
I a jugalla, explica'ns una mica, Eva, com trieu perquè siguin una mica especials? Com mostreu aquesta diferència i com ajudeu els pares a aprendre?
A mi el que em va agradar molt de jugalla... que una miqueta per donar-li pas també a la Eva, és que diuen, expliquen, no?, una miqueta també que deia la Jessica, que la joguina transmet una visió del món a l'infant, no? O sigui, que no estem, no només necessitant algo per entretenir-se, no?, sinó que amb el que tu li estàs donant, ell s'està fent una idea del món que l'envolta, no? I depenent del que tu li ofereixis com a joguina, doncs ell podrà extreure una visió o una altra. És això, més o menys, Eva?
Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres el que intentem, sobretot, que la joguina el nano es pugui divertir amb ella, no? I a partir d'aquí, nosaltres, per exemple, valorem molt la proximitat, no?
Quilòmetre.
Que la joguina, exacte, que la joguina quilòmetre estigui feta aquí. També, o sigui, valorem moltíssim els materials, que sigui fusta, plàstic reciclat, tela, també, no? I després, evidentment, que la joguina transmeti uns valors positius, no? Que no sigui, que no sigui bèl·lica, no sexista, i a partir d'aquí doncs, fem la selecció que tenim a jugar. Ja. El tema de la proximitat sí que vull recalcar que, tot i que intentem que sigui proximitat, no ho aconseguim sempre. No? Mm-hmm. Ja ens agradaria mm-hmm. no? que tot estigués més a prop fet, però no és així. Nosaltres a la web ho indiquem, on està fabricat, mm-hmm. perquè la gent estigui informada, no? Perquè jo crec que això és important per crear una mica de consciència de tot plegat, no? I que cadascú després, a partir de la informació que té, decideixi què vol
comprar. I expliqueu que les joguines han de tenir recorregut, no? O sigui, les joguines de jugar ja són joguines que intenteu sí. que tinguin recorregut. Sí, o sigui, que sí. es pugui jugar tant a una edat com després quan creixes. Que és...
Sí, donar-li la volta també, o sigui, nosaltres a les nostres fitxes, o sigui, intentem, o sigui, donar diferents maneres de jugar a la joguina, que no només hi hagi una, no? Que tingui aquesta versatilitat. I amb això que dius de que duri amb els anys també, o sigui, que una joguina, o sigui... creiem que és molt millor més poques joguines i de qualitat que no tindré un bau ple de joguines i perquè al final o sigui, és com els nanos s'acostumen a acumular i això no és bo, no? Uh-huh.
Yo creo que lo que tienen es jugabilidad, ¿no? Son juegos que son jugables de muchas maneras y uh-huh. que conforme el niño va creciendo y evolucionando tiene unas necesidades y estas necesidades se ven cubiertas con muchos de estos tipos de juguetes, ¿no? Uh-huh. Y es lo interesante de esta característica de juegos, porque después uh-huh. hay infinidad de juguetes no educativos. Me ha gustado lo de
sí, no es educativos. Que no es como que, a ver, nosotros sí que lo ponemos en algunos sitios para que la gente entienda un poco, però no ens agrada més el joguina responsable, joguina amb valors, ens agrada més.
I la joguina cooperativa, oi? Que jo...
Sí.
De joc cooperatiu, perdó.
Això és molt xulo, de joc cooperatiu. Hi ha uns jocs cooperatius que fomenten el que deies abans, Jessica, de la sociabilitat, però... i no competitius.
Exacte, les decisions en comú, no?
Exacte.
Vull dir, per exemple, no sé, ara nosaltres tenim... un que és, o sigui, has de fer portar les ovelletes a l'estable, doncs entre tots a partir de certes dificultats que et dona el joc, tots hem de decidir portar les ovelletes a l'estable.
Això és com dinàmiques de grup, eh?
Sí, no, i a més és que és superxulo, perquè estem molt acostumats al joc competitiu i quan vius al joc cooperatiu hi ha diferents edats, eh? Vull dir, jo parlo que jo tinc 37 anys i he fet joc cooperatiu per adults i és brutal, vull dir, és que t'ho passes super, super bé.
I els petits també.
És molt interessant lo que te iba a decir para los pequeños, porque a los pequeños lo llevan fatal esto de perder.
Sí,
lo llevan fatal. Y si tú quieres proponerle juegos de mesa, la mejor manera para que se empiecen a enganchar es un juego cooperativo, porque... No es la ilusión que tienen, lo hemos conseguido, ¿no? Después entrarás en otro tipo de dinámicas y otro tipo de juegos, pero para empezar yo creo que son perfectos.
Nosaltres el nostre primer joc de taula així com a família va ser un joc que havies d'anar a buscar unes cireres i que era un joc cooperatiu i va, va entusiasmar i és com el joc de capçalera nostra perquè no competeixes sinó que, bueno... vas amb grup, no?
Sí, y empiezas a aprender reglas, ¿no? Porque tienes que esperar el turno, cada uno va detrás del otro. Empiezas a jugar, pero de una manera que diferente, terminamos todos contentos.
Sí, no hay bronca. Es ganar, todos ganan, claro, no es ganar y perder, ¿no? Uh-huh.
Sí. Clar, fins fa poc, nosaltres, els pares, si ens deien aquesta joguina és educativa, creiem que estàvem comprant la joguina ideal, no? Però d'alguna manera, que sigui ara, avui en dia educativa, com tu deies, Eva, no és suficient, no?
Vull dir, ni didàctica, no?
Didàctica, educativa, no, i no és l'únic objectiu, no? Vull dir, existeix la joguina ideal?
És que jo crec que també, o sigui, és la que deia una mica ella, vull dir, depèn també de les necessitats de l'infant, no? Vull dir, ideal, bueno, potser per un infant sí que és ideal, però potser per un altre no?
I per un moment concret, perdona.
Exacto, sí, por supuesto, sí, uh-huh. Vull dir, amb un noi pot jugar molt un joc de construcció, però amb un altre no, saps? Vull dir, també t'has d'adaptar una mica a les necessitats.
De cada criatura, no? Exacte. De caràcter, inclús.
Exacte, sí.
I de cada moment, també. En quant a les tecnologies, no? Aquí, que hem entrat, sobretot els nostres fills, perquè quan nosaltres érem petits això no ho teníem així tan
o sigui, no ho teníem. No ho teníem, bàsicament.
Exacte. Sí. Com ha canviat la manera de jugar? Creieu que ha canviat la manera de jugar dels nostres fills? ¿Creieu que és una bona combinació amb el joc tradicional o és que...
Yo creo que en esencia los niños siguen siendo igual que cuando éramos pequeños. Lo que varían son las herramientas que le ponemos delante. La esencia, el niño quiere jugar. Esté donde esté, haga lo que haga. Si tú te fijas, vas donde vas, encuentra juego en una chapita que encuentra en el suelo. Te da igual. Lo que quiere es jugar. ¿Qué pasa? Las tecnologías son tentadoras porque lo que hace el niño es recibir inputs constantes y siempre está entretenido. Para él, bueno, es una forma muy atractiva porque van a una velocidad espectacular que hace que esté sentado y esté pendiente de lo que le está pasando.
Y aparte de eso, lo que es la recompensa, lo que crea un poco de adicción, ¿no? O sea, lo que... Si juegas, te dan puntos...
Sí, yo creo que... Bueno, no puede ser, ¿eh? Pero yo creo que lo que empiezan a convertirse es como en una persona muy pasiva, muy espera a que me hagas y me des, ¿no? Y simplemente yo me he aprendido a apretar un botón para saber cómo es este juego. Y no le hace trabajar nada más.
Ya.
Quizás los haya, no estoy en contra de las tecnologías, en mi casa hay, pero yo creo que es un encontrar un equilibrio donde podamos experimentar juegos de toda la vida tradicionales y poder experimentar la tecnología, ¿por qué no? Pero en una balanza y en una graduación.
Yeah.
Lo que decía, 2 años, yo encuentro una barbaridad que un niño esté jugando con un móvil, yo personalmente, desde luego, ¿no? Pero creo que tienen otras cosas que tocar.
No, y que estarán toda la vida delante de una pantalla. O sea, y tienen toda la vida para estar delante de una pantalla. O sea, hace falta desde...
Y es que hoy en día son tan fáciles las tecnologías que estoy seguro que dentro de 10 años lo sientas a un niño de 10, de 12, de 15 y sabrá interactuar sin problema con ellas.
Sí,
bueno, allò que diem que neixen amb el dit en moviment ja, perquè els hi poses davant d'una pantalla.
Ja van amb el dit així a picar la pantalla.
I amb ulleres naixeran també.
Clar, i amb ulleres també.
Bueno, hay un gran problema con esto y se está viendo ya.
Claro, porque están enganchats a la pantalla. Però és això, no? Tot el joc tradicional que es perd pel camí. Perquè llavors no...
Espero que no.
No, perquè hi ha molt... Hi ha nens que estan com... Bueno.
I també perquè és còmode pels pares a vegades,
és totalmente cómodo, claro.
Perquè no implica
quieto,
que nosaltres...
Está quieto, tranquilo.
Exacte.
No tienes que estar pendiente de él. Bueno, durante un tiempo X está bien, pero sí, yo creo que para eso están, ¿no? Para que aprendan otras cosas y disfruten su esencia de niño. Es un poco como ser adultos, ¿no? Nosotros nos pasamos todo el día delante del ordenador. Uh-huh. Oye, pues ya les llegará el momento de tener que pasar el día, ¿no?
Uh-huh.
Ahora podemos convertirlos en niños más creativos.
Sí.
Que no solo la tecnología les da, sino que hay otros medios.
Per això tenim Jugaia i Rejuega, que ens porten, no?, a buscar el joc tradicional, l'essència, joc de quilòmetre zero, tornar una mica això que crec que ho hem perdut, una mica entre tots, els pares, els nens, i anem a lo fàcil. Llavors, jo penso que iniciatives i propostes com les vostres ajuden els pares, no?, a una mica dir, bueno, hi ha una altra opció i anem a parar, anem a reflexionar.
Hi ha una altra opció a part del catàleg que t'envien a casa, que són les nines, són les cases de plàstic, són... No, hi ha altres...
Bueno, i els valors que deies tu, Eva, no? No sexistes, que fomenten la cooperativisme... Uh-huh. Bueno, són valors que crec que és important.
A mi un dels jocs que em va agradar molt de jugar ja també era que incluïa, en lloc de la família tradicional, també en els jocs es comencen a incloure tot tipus de famílies, no?
Clar,
o sigui, tant pot ser un pare, una mare, com dos pares, o sigui, el nen té possibilitat de fer-se la família que
vulgui a mida.
Sí.
La que té.
Exacte. Clar, avui en dia de famílies
bueno, és una realitat,
de
no?
Sí.
És una, molt diferent.
Sí, sí.
I això no ho trobes a una joguineria normal, no? A mi són originals i són diferents i és un altre món que els pares hem d'intentar anar a buscar, no?, també una mica.
Doncs avui hem parlat del joc, de la joguina. Jo crec que una de les coses que s'han perdut i segurament ja no recuperarem és l'espai del carrer.
Oh, quina llàstima. Bueno,
el joc de carrer.
El joc de carrer. Sí. És el joc que ens ha fet créixer unes quantes generacions i que ara aquestes generacions noves i les del futur ja no disposen d'aquest espai, que s'han quedat en els reductes d'un parc infantil ballar. Sí. Per exemple, o al pati de l'escola. I aquí són veritables espais de joc, on ells poden doncs, fer tot això que ara estàvem comentant com si fos una gran novetat. Mm. I que en realitat, en el fons, això ja es podia fer temps enrere. Que és que malauradament les coses han canviat, la societat ha canviat i... I és el que és, i tenim el que tenim ara.
És otro debate muy importante.
El joc al carrer, no?
I l'espai de joc, no? Suposo.
Sí, sí, sí.
És que ara, si us fixeu, estem plens de prohibicions. En els espais oberts, sí, tenim l'espai, però amb moltes normes. I moltes normes que hem fet per restringir moltes de les coses que es podien fer amb normalitat i amb naturalitat.
Bueno, ara quan arribes a una plaça i posa prohibit jugar amb pilota, és que jo... Dic, una plaça, prohibit jugar a pilota.
Clar.
És com...
Jo pongo la pelota.
O guixos, nosaltres portem guixos.
Fa pintar
terra. Pues no et deixen. Bueno, no sé, en el que tu dius, moltes prohibicions.
Jo, en relació amb això que esteu dient, jo us convido que busqueu per internet la webdoc Imagine Elephants, que fa una reflexió molt profunda d'aquest tema dels espais de joc i del joc infantil, no? I va molt en consonància una mica amb el que rejuega i jugaia, no? Uh-huh. Intenta divulgar, no? Vull dir.
Uh-huh. Bé, doncs avui ja no ens queda gaire més temps no. per continuar
no, si no debatint
el tema. Començaríem a fer memòria de la nostra infància, dels jocs que s'han perdut, aquells que encara es mantenen d'alguna manera. Fa gràcia, trobar sí. quan es recuperen doncs, jocs que pensaves que eren de la teva infància sí, exclusivament sí, sí, i dius, sí. mira, han tornat, ha tornat la moda, no? Va. Doncs això està molt bé. A les 4, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos portat a Jan Petit aquesta proposta de joguines i de joc. I per si de cas, jo us felicito el Nadal, que tingueu unes bones vacances, bones festes, que si podeu jugueu i compartiu amb els vostres, perquè jugar no és una cosa de nens només. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Carme.
Bon dia. Adéu-siau.
Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia.